banda, 50 años.
Benvinguts al podcast La Banda 50 anys. Avui iniciem la segona dècada de la banda, des de l'any 1984 fins al 1994. Van entrar a la banda 63 músics, destacant l'any 86, on van entrar 10 durant la processó de Setmana Santa i 7 més per Santa Cecília, institucionalitzant aquesta data com a entrada oficial a partir d'aquell any. Els presidents de l'associació aquesta dècada van ser el Paco Pi, el Jordi Pinyol i el Baltasar Ferrer. Durant aquesta dècada, la banda ha de deixar el local de l'abadia i durant una temporada els assajos es fan a la sala de juntes del sindicat i després al pavelló municipal. L'any 1985, la banda enceta una sortida anual a Montserrat, que s'allargarà durant alguns anys. L'any 1989 s'aconsegueix que l'associació, l'escola i la banda puguin estar a l'edifici de l'antiga escola de música, al carrer de l'Era, i passi a ser la seu. El 29 de setembre de 1990 hi ha la inauguració. El director passa a ser el Josep Maria Cots, ja que fins ara era el sotsdirector. Fins a aquell moment el director havia estat en Joan Biscard. L'any 1991 es crea la coral. L'associació ja té 350 socis i 100 alumnes a l'escola. La banda ja té 50 músics. L'any 1992 la banda visita terres navarreses, pernoctant al monestir de Sos del Rei Catòlico, i el 1993 es visita la Costa Brava, on s'estrena la sardana a l'Empordà, amb arranjament per banda de Josep Maria Cots. També vam començar la visita, que s'ha anat allargant en els anys, al poble de Sant Pere de Riudevitlles. L'any 1993 es comencen els tràmits per a celebrar la trobada de bandes de Catalunya, i l'any 94 la banda compleix 20 anys i es va anomenar Any Banda. I per celebrar-ho es van dur a terme moltes activitats, exposicions, concerts, etc. Aquell any, per l'agost, es van passar a recollir tots els músics que no havien entrat a la banda per Santa Cecília. L'any banda va concloure amb la trobada de bandes de la Federació a Falset. En quant a vestuari, aquesta dècada es va incorporar el jersei granat i l'any 1990, pels concerts, es va incorporar la camisa de gala amb el corbatí vermell.
Bé, benvinguts al podcast La Banda 50 anys. Seguim repassant els 50 anys d'història de la banda i en aquesta ocasió ens fixem en la segona dècada, la que va del 1985 al 1994. Per recordar-la, hem convidat a la Núria Belló, clarinetista.
Molt bona tarda.
Al Manu Vilalta, que tocava el bombardí.
Bona tarda.
A la Maria Josep Clua, també el clarinet.
Hola, bona tarda a tots.
La Consol Pi, el saxual.
Bona tarda a tots.
Com a membres de la Junta d'aleshores, ens acompanyen el Jordi Pinyol, el Josep Maria Blanc i el Balti Ferrer. Bona tarda, els tres.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
I també ens acompanya l'abanderat de la banda durant molts anys, el Pere Domènech.
Bona tarda.
Bé, si us sembla, comencem el repàs d'aquesta dècada recordant que l'any 1984 la banda va complir 10 anys i que just al 83 s'havia creat l'associació musical. Com recordeu aquesta arrencada de l'Escola de Música i de l'associació en general? A membres de la Junta, si voleu fer els honors.
Bé, si voleu que digui quatre coses del començament, per exemple, de quan us van dir podeu anar cap a l'escola de música, que ara és que no és escola ja, sinó que és l'escola nova ja, ja és en un altre lloc. Doncs quan vam arribar a l'escola que vam començar a treballar allà dalt, al moment d'entrar allà dins, vam veure un panorama, eh Jordi? Que dius, ostres, aquí sembla que hagi passat una mica una guerra, aquí dintre.
Però bueno.
Coses trencades per terra. Però bueno, allò que dius, això s'arroplega, s'arracona, se treu, se llança, el que no sigui bo, i en acabat, doncs bueno, ja ens posarem a veure què és el que hi podem fer aquí. I em sembla que el que vam fer va ser...
Molta feina.
Molta feina, no que sí? A part de netejar, pintar, repassar...
Ensurar la banda, que el cos pobre va caure...
També va...
El cos, el Josep Maria.
Sí, el Josep Maria.
Va fer mal el braç.
Sí, sí. I, bueno, i es va començar a animar la cosa, no? I vam dir, bueno, això s'ha d'insonoritzar, perquè, clar, tants instruments aquí dins i tantes sales, si no insonoritzem una miqueta, no?
Vam aturar,
sí. Aquí no s'entendrà ningú tocant. I vam agafar, vam anar a Reus, no? I vam comprar rotllos de suro, no? I a base de posar cola d'impacte i tot això, tota la colla que érem bastants treballant cada dia, doncs, bueno, vam aconseguir deixar-la tal com tots aquests anys han acabat, doncs ja
cada
es va dia, poder fer...
Cada tard era el tard, mira, eren els 4 o 5 allí, ja, no, em surt això i tot el que més pintau, i tots els vidres aquells i tot allò.
I tant. I gràcies a aquesta feinyada, no? Doncs, bueno...
I ja... recordo el director de la banda, que era llavors, no em recordo, era de qui veig d'Hortosa, eh? Com li diuen?
El Joan Vizcarro.
Vizcarro, exacte, sí. Vizcarro, que ha acabat, que era bon director i feia a l'escola de música, ensenyava...
Sí, també era professor.
A la joventut.
Sí.
I d'això. I va marxar d'aquí i se va anar a Escó, el Vizcarro. I en acabat ja no vam veure més. I era bona, a vegades hi penso, eh? Era molt bon director, eh? I per la banda, per ensenyar a escriure la banda...
Doncs avui, Jordi, tindràs l'oportunitat de sentir un fragment.
Sí. Bueno, mira.
Que hi hem parlat, l'hem entrevistat, però això vindrà després.
Vale.
Ara parlàveu de l'edifici nou de l'Escola de Música, el del carrer de l'Era, no?
Això
es va inaugurar el 1990, fins llavors l'Escola de Música havia estat al Portal del Bou.
Sí.
Com recordeu, vosaltres que vau ser músics i que hi vau estudiar, quin record teniu?
Jo la tenia molt a prop de casa, que era el meu domicili, per tant, fantàstic. Abans d'entrar a la classe, doncs, jugàvem una mica a pilota i després, bueno, a la classe, doncs, de clarinet. I en aquell cas, doncs, tenia el Joan Vizcarro. Però els meus inicis, al començament, jo he de nombrar l'Enric Rull, que em feia les primeres classes a casa seva. Era, bueno, el clarinet era, doncs, per mi era una mica gran, o jo era petita, o les dues coses, i les primeres classes van ser a casa seva. I quan em cansava, doncs em posava un pot d'aquells de sabó de la roba, que el típic pot de Colón, per descansar una miqueta, perquè m'era pesat. Era com una anècdota, això. Sí, sí.
Jo a l'Escola de Música recordo fred, també, no terra, tot irregular. Això, bueno, teníem una sala on no sé què anàvem a fer instrument, que era molt curiós, perquè els que érem instrument de fusta, tots anàvem amb el mateix professor. Ara hi ha professors de saxo, professors de clarinet, professors de flauta. Abans hi havia un professor per a flauta, clarinet, saxo, tot això, saps? I teníem una sala on estàvem tots assajant fins a l'hora que ens tocava entrar a la classe. Llavors anàvem a la classe amb el Joan Vizcarro, que ens passava la lliçó i cap a casa. I l'altre dia anàvem tots a solfeig a la classe amb la Dolors, que tenia sort d'estar al costat de l'estufa, perfecte. I si no, mira, mala sort.
Era tot com de color verd, potser, no? No sé si era l'escala i dintre era tot de color verd. I llavors, no sé si m'equivoco, hi havia cuina. Si recordeu que era un pis i
un foc a terra.
Era un pis tal qual.
Hi havia una sala que hi havia foc a terra.
I les estances eren la classe d'assaig, la classe de què passàvem les classes, o sigui, l'instrument. Sí. I llavors a mi em feia una por terrible, pujava corrents les escales perquè la llum o era molt tènue, bueno, jo em recordo que pujava corrents fins al tercer pis. Sí.
Jo del que acabem d'explicar d'aquesta escola de música tant, jo la veia tètrica. Que sí?
Sí.
Doncs me'n recordo que l'última vegada que potser a la millor els últims mesos o que sí va anar, va passar una cosa, que vam fer un dels concerts allà al poliesportiu, no? Que anàvem al poliesportiu i llavors ja a fer els concerts i havíem de baixar el piano de dalt. I clar, no havíem tocat mai un piano ni érem experts en manejar un piano per aquells escales per allà avall. I me'n recordo que, esclar, no sé si érem 4, 5 o 6 allí, i clar, tots agafàvem per allà on podíem, aquelles escales estretes, aquella barana de ferro, i arriba un moment que jo estava en un lloc que em vaig quedar entre el piano i la paret. Dic, bueno, què fem ara aquí? Oi, pareu, no? Perquè, esclar, m'estava apretant el piano. La feinyada que vam tindre, només per desenganxar-me, tornar el piano cap al damunt de la barana de ferro i acabar d'arribar baix com vam poder.
És que sí.
Sí, sí. I després, bueno, vau estudiar música, instrument, i vau entrar a la banda. Com recordeu aquest moment?
Jo va ser l'any 87, va coincidir amb un diumenge de Santa Cecília. Mesos abans me van dir que podia entrar a la banda, em va fer una il·lusió terrible. I aquell matí de Santa Cecília, jo no el recordo, però la resta de músics sempre m'han dit que feia molt, 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 molt fred, i que a casa nostra els vam rebre amb gerres de cafè amb llet, que hi ha gent que encara se'n recorda de que els va retornar a la vida, aquell cafè amb llet calent. I recordo també que lo millor bonés, dies abans em va dir, en quin pas doble vols que te rebem, que et vinguem a buscar a casa? I vaig dir, Francisco Bravo, i amb aquest me van vindre a buscar. Això ho recordo amb molta il·lusió.
Molt bé. Jo també, va ser l'any 89, me penso, si no m'equivoco, i van vindre-me a buscar a casa amb uns avis, perquè jo, com que sóc de Marçà, bueno, era de Marçà, llavors me van vindre a buscar el Malanyet a casa amb uns avis, que ara és on viu ma germana, i també, era un dia entre setmana, los que vam entrar a la banda érem lo Jordi Mestre, lo Jordi Ascens, l'Esteve, i potser lo Cots, lo, com se diu?
L'Albert
Cots, i jo. I res, feia un fred terrible, jo només recordo el fred, o sigui que jo sí que no ressuscitava de cap de les maneres, però també amb molta il·lusió i contents, doncs sí.
Ja me'n recordo jo ja, de quan vam vindre a buscar sí. Marçà.
Sí, sí.
Doncs jo crec que va ser l'any 84, i jo diria que en un concert a l'Artesana, l'antiga Artesana, sí, allí amb la Maria, tocava amb la Maria Vilalta i l'Eduard. El trio de clarinets, els recordo molt amb ells.
Jo va ser abans, jo va ser el 83 i només va entrar amb el Francesc Pi i l'Antoni Lorenç Sanz, i també com a anècdota, Lorenç Sanz me penso que va ser debut, homenatge i despedida, perquè em penso que no va vindre més. I dic, me sembla que va anar més o menys així. Els tres tocàvem l'Ofiscor i anàvem a casa del Milio, vull dir que nosaltres no vam començar l'escola encara. Jo anava a casa del Milio, allí a la Font Vella, i llavors vam anar a l'escola i va ser... Bueno, i per Semana Santa molta alegria no fa entrar, però és el que hi
ha. Clar, això us volia dir, no? Sí. Va ser un moment d'impàs en què s'entrava per Semana Santa i després va passar a entrar per Santa Cecília, i de fet va ser l'any 86 en què van entrar músics tant al Divendres Sant com a Santa Cecília. En total, aquell any van entrar 17 músics a la banda.
Una bona collita. En aquells anys buscaven músics.
Sí, sí, de fet l'altre dia compartíem amb la dècada anterior, no? Doncs això, aquesta experiència d'entrar el Divendres Sant, no? Tocant marxes fúnebres i això, doncs molt alegre no era, però també ens van donar la justificació, perquè eren notes lentes, tranquil·les, i
era, doncs, senzill,
era senzill, i els músics que entraven, que estaven molt nerviosos, no podien tocar gaire cosa més.
Jo recordo com una festa, la veritat, ja, com que va ser entrar per Santa Cecília, va ser... un dia molt, molt festiu, inclús diria que aquell dia vam anar a dinar a l'esport, inclús, abans se feien aquestes coses.
Se feien els dinars.
I havia anat a dinar a l'esport també, i no sé, el concert de Santa Cecília, no, aquell any no el recordo tant, no? Però recordo com una cosa molt festiva, com ha sigut ja després al llarg dels anys l'entrada dels músics per Santa Cecília.
Sí, una cosa que no ha esmentat ningú, perquè entenc que el seu dia no es feia, era el discurset.
No. Això va ser potser més endavant, que potser algú li va sortir de manera natural en algun moment i vam dir, això és maco, doncs ara els direm que és obligat, tu.
I passaves un mal rato.
Una miqueta.
Val, si us sembla, seguim recordant anècdotes i coses. Ens en aquells anys que es comencen a fer sortides fora de lo que és la comarca del Priorat, i de fet... hi va haver una sèrie d'anys que es va dur a terme una sortida anual a Montserrat. Què ens en podeu explicar d'això?
Recordo no. Anar-hi amb l'Esbar, potser? Fèiem, no sé, com si ballessin allí també
sí,
l'Esbar,
eh? Any, sí, un any o dos vam anar amb l'Esbar. Sí. Sí.
Jo ja hi vaig anar pocs anys. Recordo si tocar fora allí la plaça, sí. I també recordo el moment de la missa, la banda havia fet algunes ofrenes, perquè jo era de les petites i em va tocar portar una platereta d'alguna cosa i a dins de l'església, a dins del monestir. Sí.
Membres de la Junta, vosaltres se n'en recordeu de quan s'anava a Montserrat?
Jo no hi vaig anar mai.
Jo tampoc.
Jo sí que hi vaig ser.
Jo en la bandera hi vaig anar per almenys 4 o 5 vegades.
Sí. Sí, perquè la foto que hi ha de les escales de cada any...
Després ja se va deixar estar.
Sí, em recordo molt
quatre o cinc vegades, no em recordo.
De l'autocar. de l'autocar que el deixàvem allà, me cago en Déu, i vigilar a tots els músics.
Hi havia el Miquel Maria i llavors allà.
Ja.
Tenia molta relació.
Bueno, a banda de la de Montserrat també va haver altres sortides, no sé si se'n recordareu, la banda va anar a Navarra amb un monestir, no? I també es va anar a la Costa Brava on se va estrenar la sardana L'Empordà, que l'havien arranjat-lo Josep Maria Cots.
Sí, sí, ja va sortir de Navarra, ja la recordo més especial perquè feia 18 anys aquell dia. Jo crec que vam anar al Pont de Maig, perquè jo soc del 30 d'abril, devia ser que mos va caure així, ui, cuidado que tinc 18 anys ja.
Jo la de Navarra és de les primeres sortides així lluny que recordo, i com a anècdota, que suposo, bueno, els músics la sabem molt, però els que ens senten potser no l'han sentit mai, i és el moment potser d'explicar-ho. Recordo que estàvem de viatge anant cap a Navarra, i a mig camí, en algun moment, un músic, no cal dir el nom, direm el que va passar, però no direm qui va ser. No?
Jo si el sé el diré.
Doncs un músic que tocava el clarinet, fins aquí diré, va dir, ai, m'he deixat l'instrument a falset. Oh. Ostres, que marxàvem 3 o 4 dies fora, anàvem a tocar, per Déu, s'havia deixat l'instrument a casa. Tenia tanta il·lusió que amb el viatge que es va deixar l'instrument. I és veritat, mos vam allotjar al monestir aquest de Sos del Rei Catòlico, recordo.
Sos del Rei Catòlico, sí.
I de pujada, crec que vam parar al Castillo de Olite, a visitar el Castillo de Olite, i potser la tornada al Castillo de Javier, sí, això em va quedar molt present. Sí. També vam visitar per allí el Santuari de Irache, crec que vam anar, i vam fer una actuació a Pamplona, vam fer un concert a Pamplona un dia, això us recordo, no sé si vam fer gaires actuacions més, no ho tinc tan present, però això és el que tinc d'aquests viatges.
Ens van acollir molt bé, aquella gent.
Sí, ens van comprar tots.
Tenim molt bons records.
Ah, sí?
Si recordeu, les del Cucuxu-Cuxu?
A Pamplona.
Sí. Doncs vam comprar les samarretes.
Sí, vam fer passejades pels carrers típics del Sant Fermín.
No? La nit ens van obrir un pub, no?, pels joves.
Ai, no me'n recordo.
Tu ja tenies 18 anys, clar, la resta no, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Val, i també... Durant aquells anys se fan sortides que també se van allargar durant els anys, sortides d'anar a tocar, més que res, no? Com Sant Quintí de Mediona o Sant Pere de Riudebitlles.
A Galícia, ja. també es van a Galícia.
Va ser més tard, va ser uns quants anys més tard, no? També.
L'any que hi va haver aquell incendi tan gran a la Catalunya Central, aquell any vam anar a Galícia. No sé l'any què era. Per això sí que em recordo de l'incendi aquell.
Em recordo.
La sortida de Sant Pere de Riudebitlles, èpica, no?
Sant Pere... És...
Ho ha d'explicar el Manu, no? Ho expliquem, sí. Manu, va, expliqueu.
Res, vam fer un ball, que vam organitzar, no sé si era l'any banda, que vam fer un ball, i d'allí vam anar directament a Sant Pere.
Va ser l'any banda, sí.
Clar, la majoria no vam dormir, sí, i entre el Cisco Barceló i jo, doncs, ja feia 3 anys, potser, o així que hi anàvem, i sempre el menú era melón pernil, fricandó, un gelat i un cafè. I vam fer una cançó, i vam estar cantant des de falset fins a Sant Pere, melón pernil, i fricandó, una tarrina i un cafetó. Tot l'autocar, no vam deixar dormir a ningú. I me'n recordo molt, quan vam arribar del primer cercavila, que jo, clar, jo quan vaig entrar a la banda el 83 potser eren 25 músics i quan vaig plegar eren 60. I llavors, doncs, aquella època ja hi havia molta gent. Doncs el passacalles van començar a 30 i anàvem arroplegant músics pel carrer que dormien pels bancs i això, Chechu, venga, va, Jacoba. I mira, al final vam arribar a ser els 60 i fins que va arribar l'hora de la piscina, que ja la gent ja es va relaxar.
Ara que has dit això dels 60, a mi em ve al cap que hi va haver alguns moments de la banda que havíem de fer sortides amb 2 autocars, no?
Sí.
Amb 2 autocars, perquè també a vegades venien alguns acompanyants, sí, però només amb músics i acabàvem omplint un autocar. I
sí, la primera sortida que es va fer a Vilanova, a la festa del caramel, que no ho havíem vist mai, vam fer un munt de cagades, entre cometes, perquè vam fer 3 autocars, perquè va haver molta gent que va vindre per visitar, que els hi va trencar a tots els 3 autocars els retribuïdors en caramels, i a més els que tocàvem el bombardino o el baix, com el... Vam, clar, què collons fan amb la xarxa aquella, pensàvem, i vam acabar que... I el primer any jo vaig tocar una cançó, perquè el primer caramel me va anar a la boca van fer una miqueta de...
de
i, a, i amb l'instrument...
Jo el que portava el saxo ple de confeti, sí, sí. El primer any, sí, sí. I llavors els altres anys em posava la mitgeta i així ja solucionava.
Sí, sí, al final intentaves esquivar perquè se'n tenia a la cara directament.
Molt bé.
Com s'ha apuntat a la introducció, en aquests anys els directors de la banda van ser el Joan Vizcarro i el Josep Maria Cots a partir de l'any 1990. Han parlat amb tots dos i ens han explicat les seves impressions i la seva experiència com a directors de la banda. Si us sembla, avui escoltarem el Joan Vizcarro i en el proper podcast sentirem el Josep Maria, ja que també forma part de la tercera dècada de la banda fins a l'any 2000. Val? Així que aquí tenim un petit fragment de tot el que ens va explicar el Joan Vizcarro.
A falset, doncs, de cap, també, bueno, des de circumstàncies, la senyora que viu com viu en mi, Mare Carmen Estella, la Generalitat li va donar la plaça de mestre a l'Antoni Vilanova de Falset. Aleshores, una constant nostra, van dir, i teníem nen i nena, petitets, de que havíem d'anar tota la família. I llavors van fer cap a Falset, jo em vaig deixar el que feia a la direcció de la banda d'Ullacona i vam anar a Falset. Allò que es diuen una mà al davant i l'altra darrere, a veure què passava. I bé, i a Falset vam fer cap. Al setembre de l'any 84. No sé com se van assabentar, però si va arribar a primers de setembre, sobre el dia 15 de setembre, abans de començar el curs, se'n presenten al pis l'Emili Arbonès i el Miquel Maria Ferrer. Jo suposo que se'n devien assabentar per la Dolors Rocamora o la seva filla i tal, que sabien que, bueno, que havia dirigit la banda d'Ullacona i tal. I em fan la proposta, a veure si m'interessava. Jo no feia res, vull dir, jo vaig anar per acompanyar a la mestra de l'Antoni Vilanova. I llavors, bueno, vam quedar d'acord. Que és que en aquell moment, ara me recordo com li deia, hi havia un altre senyor o no ho tenia ningú, bueno, volien potenciar la banda, com així va ser. I d'allí, doncs ja, jo vaig fer alguna gestió, es va entrar a la Federació Catalana de Societats Musicals, cada any s'anava incrementant per Santa Cecília, un costum, molt bon costum, que encara la feu ara, em consta, sí. I entraven molts de músics així va ser, o sigui que tot seguit ja em vaig incorporar, diguem-li, a la direcció de la banda. Me recordo, per exemple, de que vam anar a fer un concert a l'Auditori de Segur de Calafell i com a última peça vam tocar la marxa Radesky, aquesta que toquen a principis d'any, no, a Viena. Bueno, total, que hi havia bastanta gent que no era... no era d'aquí, diguem-ne, no era Catalunya, era més estrangera, jo què sé, alemans i tot això, i ens van fer un bis tres o quatre vegades, o sigui que clar, no és normal que et facin sortir saluda tres o quatre vegades. Jo crec, si no un bon director de banda, un director que toqui de peus a terra, es pot considerar un bon director, que en tot moment no perdi de vista les seues possibilitats i en les possibilitats que treballa en, diguem-li, en la banda i l'associació i la gent que té, diguem-li, perquè li puguen respondre. La mancança que teníem en aquell moment, músics i director, en menys preparació, procuràvem, crec jo, reforçar-ho en les ganes, en la il·lusió, en la responsabilitat, en tots els respectes per la gent que forma ara, que ha de tot, hi ha gent responsable i no tant, potser se'l tiren una mica més el que tu has dit, coordinar si els estudis, si els assajos, si els fem. I llavors se feia en menys preparació i tècnicament pitjor, van els mateixos músics i la mateixa direcció, però el que et deia, li ficàvem, penso jo, més ganes, més assajos. Si teníem que fer una actuació, si no hi havíem prou en dos, en fèiem tres, procuràvem treure el temps d'allí on sigui. Importantíssim, el companyerisme. I quan dic companyerisme, parlo també en intentar treure temps de dir no hi ha i no ficar a dir, ah, és que no puc anar perquè tinc això. Al contrari, no que sigui una cosa prioritària, però el companyerisme també és, si s'ha de fer, fem-ho. Les bandes de música, jo crec que tenen una labor social importantíssima, tenen encara i han tingut, perquè per les bandes de música passen gent, és a dir, de tres generacions, com a mínim. És a dir, el pare, l'avi i el fill. Les bandes de música aglutinen això, tot i amb la família des de l'avi, i es troben allí, cosa que a la millor un altre lloc al cafè no es troben, que és una labor social important. I les bandes de música, que és una d'aquestes coses que quan es té no es valora lo suficient. Tant si va pitjor, millor, en més components, en menys. Quan se valora, bueno, o moltes coses en la vida, és quan no es té, com dir algú, la música de banda és festa. El dia que un poble no té la banda de música, llavors és quan segurament ho valora.
Escoltat el Joan, quin record ne teniu del seu pas per la banda? Alguns de vosaltres sí. També el vau tindre com a professor d'instrument, com ja heu dit abans una mica, no?
Sí. Bé, sí, jo només voldria fer una petita introducció abans de recordar el Joan Vizcarro. Jo em vaig introduir al món de la música, el solfeig, a marxar el senyor Jordi Martí, que era membre de la banda, que tocava la trompeta també. Als joves del poble doncs, mos donava classes de solfeig. Llavors jo estudiava aquí l'Antoni Vilanova i va ser quan va vindre la dona de la Mari Carmen, la dona del Joan Vizcarro. I a través de enterament de l'escola de música, com que jo havia fet solfeig a Marçà, va ser quan jo vaig començar i em vaig apuntar aquí un any, no sé si feia tercer, penso que feia tercer de primària, me vaig apuntar aquí a l'escola de música. A mi, quan portava un any, el segon any, vaig fer seguir a la Cristina García, ta cosina, que li vaig dir que ens ho passem molt bé, que és molt xulo, tal, i va ser que l'any següent va començar la Cristina. I bueno, jo tenia el Joan Vizcarro, que me donava classes de saxo. I res, un professor, tinc un bon record, una persona molt exigent, o sigui, passava uns nervis terribles, terribles, però bueno, al final, pues, els resultats sortien. I res, aquest bon record, sí.
Jo del Vizcarro també el recordo com un profe, és que em va ensenyar a tocar el clarinet, per tant sempre en tindré un record molt entranyable, però al mateix temps també aquest record de que era un professor, com ha dit la paraula, la Consola ha dit, d'exigent, bueno, era que moltes ganes de treballar i de fer-te treballar. I alguns dies dius, ostres, és que ara saps, no tens tantes ganes o t'ho passaves més malament, però en el fons, ara, vist 20 o 30 anys després, ne tens un gran record, només ne tens bons records, no?
S'agraeix.
Sí, sí, recordo que tenia la sensació que amb ell, a la banda, tocava peces més difícils, no? O sigui, almenys per mi, les peces que se'm plantejaven, el meu paper de clarinet tercer o segon o així, me resultaven amb un punt de dificultat que, bueno, això era la motivació que tenia, no?, per seguir tirant endavant aquesta dificultat amb les peces. Recordo molt... amb molta, no sé, tinc un record molt, molt bonic d'aquest passo doble Churumbeleries que el va dirigir ell, que és preciós, i tenia, tècnicament tenia un punt de dificultat, bueno, difícil.
Els meus inicis van ser amb la Maria Dolors Vilalta, a casa seva, fent el solfeig, anàvem a Tarragona al conservatori, després vaig començar el clarinet amb l'Enric Rull, a casa seva, em va ensenyar les primeres notes, bueno, les posicions, i després ja amb el Joan Vizcarro, també tinc molt bon record, i aquest punt d'exigència, no?, quan passaves una lliçó amb ell, era una satisfacció brutal, vull dir que encara no,
sí.
Que està
sí.
Bé. Sí, sí.
Sí, perquè de l'anècdota aquesta que m'han explicat a mi, i que ara jo us faré a veure si se'n recordeu, que us ficava tots en una sala i els que xerraven eren els últims de passar la lliçó, d'això se'n recordeu?
Una miqueta, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
No, di jo. No hi era aquell dia jo.
Sí.
Sí. Jo no el vaig tindre, però bueno, jo només vull dir que sí,
bueno,
que
Manu,
va millorar.
Bueno, Manu, però el vas tindre com a director de la banda, també.
Sí, però com a mestre, perdó. Com a mestre no el vaig tindre, però com a director. I me'n recordo pues, que millorant les peces vam anar a tocar segur de Calafell, això és una anècdota, amb una església com a auditori, molt xulo, i va ser espectacular perquè vam tocar el Mercado Persa. El Mercado Persa té un final molt, molt, molt a poquet, i hi ha una nota final, pues, durant els últims 20 compassos va marxar el llum, vam seguir tocant, i al fer el pum final, se van centrar el llum, i és com si haguéssim tocat al Liceu, la gent se va aixecar, van estar aplaudint, és que nosaltres mateixos... Sí, va ser espectacular, va marxar el llum, però seguíem tocant, i la gent... Vull dir, va ser molt xulo, és un dels... Jo tinc dos records bons, un aquest i una altra trobada de gegants a Reus, que allò va ser pell de gallina també, una vegada que vam anar amb els gegants a Reus.
Jo recordo, ara que parlem del Vizcarro, no sé, no recordo el poble, era algun poble d'aquí del Camp de Tarragona, no sé si Cambrils o Vilaplana, no sé quin, fem un concert a la tarda, al mig d'un carrer o d'una rambla, I ell va tindre la gosadia de parar la peça, tot just havia començat, perquè hi havia uns nens que estaven molestant allí. Vull dir, fins a aquest punt, perquè es doneu compte de la personalitat que tenia, no?, com a director, va parar la peça que havia començat la banda perquè hi havia uns nens, entre cometes, impertinents, que molestaven i no, la banda no podia tocar d'aquestes maneres.
Molt bé, molt bé. Per altra banda, avui també ens acompanya el Pere Domènech, com hem dit abans, que va ser l'abanderat de la banda durant 24 anys.
Sí,
Pere,
23, 23.
Jo tots els anys que vaig estar a la banda t'hi vaig veure.
Sí.
Com ho has viscut, això? Com ho vas viure?
Doncs pues mira, jo vaig entrar a la banda per portar la bandera degut a la meva dona. Ella estava llavors de l'associació, era membre de l'associació. I aquell any se van fer una bandera, sobretot ta mare se'n va cuidar molt. I la Virgínia em diu un dia, escolta, no tinc ningú per portar la bandera, diu que la pots portar tu. Em diu, bueno, la portaré jo. I així va començar que vaig portar la bandera. Sí. Llavors el director era Rofes encara, no era el Vizcarro. I me'n recordo que la primera vegada que vam trobar, que vam inaugurar la bandera, va ser a Tortosa, amb una trobada a Tortosa. Per allà 1987 o per allà.
Abans, sí.
I llavors sempre l'he portat la bandera. Amb el Vizcarro me'n recordo que tenia el record que tenia sempre l'obsessió de marcar el pas. Això tenia una obsessió tremenda. I si t'equivocar que és una mica, de seguida fotia el crit.
Bueno, jo considero que va ser un bon director. Sí.
Després també jo me'n vaig cuidar de, bueno, primer ho feia l'Isidro Borja, però després jo em vaig cuidar també d'apuntar tots els assistents, uns 500 a cada associació, de cobrar les actuacions que feien fora i després cada mes de fer la distribució. I amb un sobre entregàvem a cada com músic la paga que li pertocava. Això ho vaig fer bastant.
Sí, d'això en tenim tots un record.
De fet, me penso que el dia que apareixies als assajos era dia de cobro i tothom estava molt content.
Sí. Aquell dia no cobrava ningú.
Si només ara recordant-ho aquí, en aquesta sala de la ràdio, tot se mos enxample la cara, mos se brillen els ulls.
Tampoc eren grans quantitats.
Però, home, si ho eren.
Per nosaltres, sí.
L'Opere venia una o dues vegades a l'any i allò era festa major. Cobressis el que cobressis, no? Si havies anat tot l'estiu, bueno, sobretot...
Tres, la bona picosa.
Tres, uns quants dinerets, vull dir, i estava la mar de bé, clar. Jo, com encara els tinc a casa, molts d'aquests sobres. Reconec la lletra de l'Isidre Borja, la lletra del Pere, la lletra de Maria Dolors Vilalta.
Sí. Jo en tinc algun també.
Buits, sí. El primer any que tocaves a la banda, almenys a mi em va passar això,
meitat.
Cobràvem la meitat que la resta, perquè encara portàvem la L.
Sí, el primer any, sí, la meitat. I després, a partir de l'any, ja es cobrava ja, com nosaltres.
Sí.
Així. I el concert del Manlle, no el recordeu? El 1993, perquè hi ha una foto que ho diu, si no me'n recordo.
Explica-vos-ho.
No, bueno, és que clar, tocar el Manlle, no? Era el refugi.
Mira, aquí pot ser.
Sí, bueno, és que hem acabat.
Fins ara devem estar aquí.
També per festes majors més cap aquí també hi havien tocat, bueno, no d'aquesta dècada que parlem ara, no? Però sí, tu tens aquest record, és veritat.
Val, si us sembla, seguim. I ho fem centrant-nos també en els darrers anys d'aquesta dècada, doncs als anys 93-94, ja que l'any 93 se comencen els tràmits per aconseguir que Falset sigui la seu de la trobada de bandes a l'any següent, al 94. Valti, vos ho vols explicar una mica, que ets a la Junta aquell temps?
Bé, vam tindre bastanta feina, perquè era un acte que era important, era gran, i havíem de coordinar-nos amb la Federació de Bandes, que havia un senyor com a president, que era, no me'n recordo com se deia.
Urquizu.
Sí, Urquizu. Que tenia la seva personalitat i fins i tot... És que havia de ser gran aquell senyor.
Que no podia veure ningú.
Bueno, sí. Ara, quan ella comentava a la Maria José, diu, oh, diu, és que va haver un moment que havíem de tindre dos autocars, diu, per desplaçar els músics. Aquest senyor mos deia que no féssim la banda gran, perquè hauríem de tindre més d'un autocar per desplaçar els músics. Però bueno, era un senyor molt peculiar, no? Llavors vam tindre que fer tot el muntatge.
Jo vaig tindre bastanta relació, sí, perquè com era president de l'associació de les bandes de Catalunya,
de la
i cada mes així feien reunió, una vegada a Tortosa, a l'altra Amposta, i anàvem amb son pare,
amb el Paco.
I
teníem molta relació. Se va ser bisbe president, el Paco.
Sí, sí, i molt bé, pobre home. I mira, ja una trobada de bandes va ser, bueno, que va sortir tot d'aquí,
sí,
de l'associació de, mira, ja està. I me recordo molt també, o sigui que la primera trobada de bandes, que vam anar a buscar aigua per les bandes, al camp de futbol, estaven allí, i em recordo que vam anar a Rasquera, dalt,
a Tivissa, bueno, dalt a la serra, a Llevaria.
També hi vam anar.
Cardó. A Llevaria hi havia una...
Sí, a Llevaria.
Aquí a la serra vam anar a l'en Robert del Cots.
Ah, el comando, no?
I vos van carregar d'aigua, i clar, com que jo en aquella època hi habitava, doncs no mos vam voler cobrar res,
sí,
va ser gratis. I allà Rasquera, com se diu, també el
vals... Cardó.
Cardó, igual. Però Cardó penso que va anar amb son pare jo.
I vols dir que us van regalar les aigües,
mos van
de la trobada de bandes.
Sí, sí, sí. I me'n recordo molt d'això, sí.
El Jordi, quan va ser president, van entrar ell i el pare,
sí,
i eren 4 anys el mandat, i llavors van decidir, sí, farem 2 anys cada un, no? I llavors vau fer 2 anys vostè,
sí,
i 2 anys el pare.
Ton pare, si no, recordo, revés, no sé qui va ser primer. Si no recordo malament, en aquella època ton pare va quedar, ell ho sabrà, va quedar anar a Saragossa a treballar una temporada. No va anar a Saragossa?
No.
No?
Jo el que sé, o sigui, jo recordo, és això, que com que eren 4 anys, van dir 4 anys no, mos ho repartim 2 anys cada un,
sí,
i així ho fem així.
Ja només recordo jo.
Sí. I després ja ho va ser
que
Diborra.
Vam estar penso molt bé.
Tu, primer tu i després el Diborra, sí.
Perquè a les reunions de la Federació de Bandes hi anaven sempre amb ton pare. Uh-huh. Mira.
Yeah.
I es volia recordar bé els tiempos.
Sí.
Ojalà pogués tornar ja, mare de Déu.
Jo tinc una anècdota, perdó, que l'any 94 ja no tocava perquè estava a punt de fitxar pel Barça, bueno, que no jugava ni al Falset, i van fer un concurs per fer un logo de l'any banda, i jo vaig presentar uns dibuixos, i vaig trobar el Balti al cafè, i jo l'endemà era diumenge, que era el concert, i deien el guanyador, i això vaig trobar el Balti, que era el president, i Balti... Clar, i he d'anar a jugar a futbol, però vinc al concert, i el Balti diu, oh, si tu prefereixes el futbol, doncs clar, perquè era un concert tancat, secret, que no se sabia fins aquell dia. Jo cada vegada, cada cubata que feia el Balti, Balti, què fa? I vaig a jugar a futbol, tu has de fer el teu, si tu penses que el futbol... Bueno, però llavors ja ens vam trobar a les 5 del matí a la caixer, dic, Balti, diu, no hi vagis al futbol, no hi vagis, i vaig guanyar el premi. És una anècdota que me'n recordo molt, molt.
Bueno, com dèiem, això va ser l'any 94, no? Que va ser l'any de la trobada de bandes, però clar, era l'any també que la banda complia 20 anys. Llavors, durant tot l'any se van organitzar moltes activitats i ho van anomenar l'any banda. Si en recordeu, què ens en podeu explicar?
Jo recordo molt aquella exposició que vam fer al que ara és l'actual Consell Comarcal. Vam muntar una exposició allí amb objectes, material gràfic, partitures, fotos, moltes, moltes coses, no? I recordo que, bueno, em va agradar molt de muntar, com a músic de la banda en aquell moment vaig participar una mica a l'hora de muntar-ho allí, eh? No, segur que hi havia gent al darrere amb la junta, però em va agradar participar, em vaig sentir partícip. I una altra cosa molt xula que vam fer aquell any, que l'heu dit al principi, l'introducció, és allò d'anar a buscar els músics, o sigui, els músics que mai se'ls van a buscar per Santa Cecília ni per Setmana Santa, és a dir, que estaven allí ja abans, doncs aquell any banda els vam anar a buscar, era l'estiu, no era per Santa Cecília, era l'estiu perquè les fotos sortim tots amb mànigues curtes, i recordo, per exemple, vam anar a buscar el Cisco i el Rafael Barceló, vam anar a buscar el Ventura Albornés, el meu sogre, em va agradar molt, l'amic en un moment, vam anar a buscar el Pere, també em vam dir que vindré a buscar.
Tots els que mai s'havien anat a buscar.
Tots aquests músics que ja hi eren, aquests ja hi eren, però aquests
d'aquí,
als 20 anys, van tindre el seu moment també de protagonisme, va ser molt xulo.
El pare, la mare Dolors.
Perquè ningú pogués dir que no l'han anat a buscar.
Clar.
Sí, sí, i què més se va fer durant aquell any, Balti?
Pues la veritat no me'n recordo massa, però...
Que vos feu unes preguntes de fa molt temps, de fa 30 anys,
Falti, però lo com vam fer la trobada de bandes, la primera que es va fer, tu ja eres president, llavors, no?
Bueno, jo sí, jo vaig ser president a la trobada de bandes, sí.
Que ara m'ha anat venint a la memòria.
Suposo que muntar la trobada de bandes en si, la logística, va dir ser algo tremendo al nivell d'organització.
Sí.
Jo em recordo així que va muntar el tractor allí a la cooperativa, a la bàscula.
Sí, allà a la vinícola.
I penso que tu ja estaves allí.
Sí. Sí, però a mi em va tocar desfilar davant de
l'altre. Vale.
I llavors, clar, vaig estar molt temps amb els músics, que em vaig comprar un traje que no me n'havia... Bueno... I me'n recordo que vaig desfilar davant de la banda. Però això també, la desfilada la fèiem sempre els presidents a totes les trobades de música, perquè no sé si la que vam fer me sembla cap a Ulldecona o la Sènia.
Que es va anar allà baix.
També es van allà baix, també ho van fer.
I també es va anar a Barcelona, també va fer una trobada davant de Barcelona.
Sí, cada any se feia en un lloc diferent.
Sí, sí, sí. Des de les
Corts, vam desfilar. Mira, és bonic recordar aquests tiempos.
I vosaltres, músics, al moment de desfilar amb la banda el dia de la trobada de bandes, què?
Vell de gallina. Sí, sí,
sí.
Molt
xulo. Sí.
Tinc molt bon record.
Veure tants músics, tantes bandes.
Clar, nosaltres érem els últims de sortir, no? Sempre el poble anfitrió és l'últim de desfilar i sap que en aquell moment tots els ulls van allí. No? I és, mira, tan bonic com va ser aquest estiu quan vam, per Festa Major, vam sortir més de 100 músics, sí, no? Sí, a tocar. Sí, sí, sí. Va ser un moment molt xulo aquest de la primera.
I va ser molt emotiu lo d'aquest estiu, eh?
Sí, clar.
Jo us he vist per fora, vosaltres perquè no ho veieu i potser no éreu tan conscients.
I tant, sí. Però,
va ser un acte preciós.
Sí, sí, ha sigut molt maco.
A més, aquí a Falset la vam fer com a radial, perquè vam fer sortir
de
diferents llocs les bandes. Uns sortien des de la Font Vella, els altres del Portal
de Rosa,
de diferents carrers. I llavors, tots se trobaven a la plaça de les Escoles i llavors sí que vam baixar desfilant per tot arreu.
A la plaça
de les Escoles,
de l'Ajuntament. I encara se van marxar per dalt i van baixar per la carretera avall i per la camp de
futbol. Cada banda devia portar, entenc jo, una persona que la guiava, que és el que trobàvem sempre a cada poble quan hi havia trobades, aquí també es va fer així, a la segona trobada aquí fa 7 anys després també va ser així, jo vaig acompanyar una banda, ja com a exmúsic vaig acompanyar una banda des del Malanyet fins al seu lloc.
I va fer un himne de les bandes, un himne, i el vam tocar tots junts al camp de futbol.
Ah, sí, això també es feia.
Clar, que es feia tots els bombos, tots junts.
Totes les bandes alhora van tocar l'himne de la federació.
Sí, l'himne de la federació, que tenia una lletra molt peculiar, que també la cantàvem.
També la sabem, però no la cantarem.
I en Postes hi va anar alguna vegada, també a tocar la banda, ja tinc a Tortosa.
Sí, Postes va ser una trobada de bandes, me penso, i ma germana era la que portava, hi ha les fotos,
el carteler.
I portava el cartell.
Això potser era Ulldecona, aquesta foto potser és Ulldecona.
Jo d'això me'n recordo que la primera banda que vaig entrar jo, que va ser l'any 2001, doncs la trobada de l'any següent, clar, jo era el més petit, i em van voler fer portar el cartell i m'hi vaig negar en rodó. Llavors li van fer portar, com que mon germà i mons avis m'havien vingut a veure, va acabar portant el cartell mon germà, però jo m'hi vaig negar en rodó.
Doncs els petits mos tocava fer moltes coses. Jo recordo molts concerts de Santa Cecília haver de presentar la peça que tocaria a la banda, com a músic jove mos tocava sortir a presentar, que si el Josep Maria Cots mos feia fer aquestes coses, bueno, per donar protagonisme, per motivar-te una mica, són d'aquelles coses que en aquell moment te vols fondre i no les vols fer, no? Tu dius que t'hi vas negar, però jo no m'hi vaig negar mai, encara ara dius, ostres, jo vaig sortir un any a presentar la marxa Radetzky i vaig ser capaç de dir que la faríem millor que la orquesta de Viena, saps?
Clar que sí, és tot
anar.
Bueno, doncs no sé si teniu, si us ha vingut alguna anècdota més i la voleu compartir aquí amb nosaltres, ara és el moment.
Ai, no sé, jo m'he recordat, han parlat de llocs i així, però a mi em venen al cap també coses de repertoris, de la banda, d'aquell temps, jo d'aquesta dècada, si en aquell moment, no sé els anys, però tinc molt present la peça dels Orfeus als Inferns o la Copèlia com a peces grans de concert. I una altra cosa que recordo molt d'aquells primers temps jo a la banda és que aquí al poble, a Falset, fèiem sardanes bastantes vegades a l'any en comparació amb ara. Per exemple, ara se'n toquen per Sant Blai, al Malanyet, i abans se'n tocaven per Sant Blai, al Malanyet, la Mare Déu del Carme a la plaça de les Escoles,
Festa Major,
també a Sant Domingo, aquí al carrer de Sant Domingo, sí, i tot això ho feia a la banda, i això és, ara ja no és així, no, se manté Sant Blai, no? Però, per exemple, això, aquests repertoris de que som una banda que molts anys sempre ha tocat sardanes, això passa a poques bandes, fan sardanes de concert, però sardanes com a actuació poques bandes ne fan, no? I això és una cosa que també ens ha... Bueno, és una cosa que ens diferencia d'altres.
Nosaltres anàvem a negociar amb l'Ajuntament el preu, perquè normalment sempre, quan tocàvem aquí a Falset, cobràvem la meitat. Però ja teníem unes actuacions estipulades l'any.
Ja, molt bé. Ara que diu això de repertori, ve al cap, crec que va ser el meu primer solo, el Tio Ramon, me sembla, que estava super nerviosa com un flam, i bueno, tenim el Viscarro de la direcció, sí.
I una altra cosa de repertori que és curiós, que això ho recordo quan estava el Cots fent de director, i ho recordo perquè en la meva corda dels clarinets, que hi ha quatre clarinets diferents, i el principal, primer, segon i tercer, hi havia algunes peces que el Cots, els saxos que també us ho feia, els clarinets primers els hi donava paper de tercer, i els de tercer de primer, els de segon principal, d'aquesta manera els que estàvem a les files del darrere ens motivava per poder arribar al davant. No tots els instruments se pot fer això, no? Les flautes no es pot fer, perquè no hi ha un sol paper normalment. Però això era una cosa que, ostres, doncs era molt xulo, perquè sempre tenies ganes de dir que vingui el pròxim assaig, perquè jo vull fer aquell paper més destacat que l'altre. Això era una cosa que també s'ho va treballar molt el Josep Maria.
Anant al llarg de tots aquests programes que hem anat gravant, una cosa de les que ha sortit a tots, no?, és aquest sentiment que participar a la banda servia per interactuar i diverses generacions, no? Coses que, per exemple, al futbol no pot ser perquè sempre jugues amb els nens de la teva edat, o en un altre lloc tampoc, però a la banda hi havia persones d'edats diferents, i això servia, doncs, per això, no?, també per interactuar amb gent que potser, si no, no interactuaries.
Clar, aquesta part social del grup és tan o més important que la musical, no? Hem pogut tocar moltes notes junts, però més enllà d'això, és el que dius tu i el que han digut dir els altres, els programes que ens han precedit, o els que vindran després, que coincidiran, suposo que vosaltres també coincidireu amb mi, doncs que això que deies, no? Que ens ajuntàvem gent d'edats molt diferents, gent que alguns ja ens han deixat i tens encara un record molt entranyat. Jo sempre penso en el senyor Benito, per exemple, no?
Sí.
I dius, jo amb aquesta persona, no hi hagués...
No fallava mai.
Que no m'hi hagués relacionat mai, no? Amb una persona molt tants anys més gran que jo, però en canvi, pues, ara en guardo un gran record, no? Perquè al llarg dels anys de tantes notes compartides, doncs... I gent que ets més petita que tu...
I ets amic. No volia que posessin el vestit de la banda.
Lo senyor Benito, això dient, jo també, el record que tinc d'en veig, jo ja estava aquí a Falset quan, o sigui, jo els dies que tenia assaig ja estava, jo ja em quedava aquí a Falset. Llavors, els dies que baixàvem a Sant, pujàvem el senyor Jordi, els dies que venia el senyor Jordi, ja havia que no. Llavors va haver una època que baixava sempre amb el senyor Benito, sempre, sempre, sempre. I és això, la diferència, era un avi per mi.
Clar, bueno, per tots.
Però, sí, sí, sí.
Igual com hi ha l'avi del Barça, l'avi de la banda, el senyor Benito.
I molt agraïda, sí.
Sí, però dèiem aquest, però amb altres, vull dir, per exemple, tots els que estem aquí, no, cap de tots tenim la mateixa edat i tenim una cosa que ens ha unit sempre, que són aquelles notetes negres a les partitures, i ens ha unit això i han acabat doncs, aquest apat. Vull dir, no, allò ens ha lligat sempre, no? I d'altra manera segurament potser no haguéssim coincidit. Era l'afició que ens uneix, ens hem trobat a les classes de música, ens hem trobat a les classes d'instrument, hi ha tantes i tantes actuacions i tantes coses que no m'ha explicat ni explicarem, que no es poden dir. Però...
I què dius tu? Nosaltres ens trobàvem a l'escola de música donant, passant classes, i un cop arribaves a la banda tenies aquest company que ja estava dins de la banda, sigui el Josep Maria Belló, pues tots els que són més grans que te perdies i te senyalaven, sóc aquí, el teu home també, Joan Lluís, bueno, un altre el Pinso ja ens va ajudar moltíssim. I són els que et guiaven quan te perdies.
Aquesta part social també es notava molt a vegades quan fèiem sortides a fora, encara que no sigui la dècada d'ara, la dècada següent és la sortida a Txèquia, però a Txèquia va passar una cosa, nens que teníem 18 anys en aquell moment, com vaig ser jo, vaig haver de ser responsable de dos menors d'edat. Això te lliga al fi i al cap. I aquelles dues persones que jo era responsable durant aquells dies, bueno, ara ho he explicat a gent, a gent que diu, ostres, i tu et feies responsable, que no hi havia els grans de la banda. Bueno, els grans érem els que ja teníem 18 anys, no? I tot això t'uneix molt a la gent, no?
Sí, sí.
Bé, doncs, si us sembla, ho podem anar deixant aquí. Avui hem repassat la segona dècada d'història de la banda. Com bé ara avançava la Maria Josep, el proper programa és la tercera dècada, viatge a Txèquia, també a Alemanya, la gravació del CD Expressions, i us deixarem amb una de les peces que s'inclouen dins el CD, que és Un mercat persa.